segueix-nos a les xarxes socials @radiosabadell. Al matí, a Ràdio Sabadell. Afro-Bell. Cervantes. Daniel Defoe. A cau d'orella. Samuel Richardson. Henry Fielding.
Lawrence Stern. I ara continuem parlant sobre lectura i concretament us explicarem com els clubs de lectura de la xarxa de biblioteques de la nostra ciutat s'han anat reinventant el format virtual a causa de la pandèmia. Parlarem amb diversos usuaris dels clubs de lectura, sobretot posant especial atenció al de viatges i al de cinema, i també parlarem amb les responsables de diverses biblioteques. Anem a presentar-les. Primer de tot, ens acompanya la Jèssica Sánchez, que és l'actual responsable de la Biblioteca dels Safareigs. Bon dia, Jèssica.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres la Conxita, que és la coordinadora del Club de Lectura Virtual de la Biblioteca de Ponent. Bon dia, Conxita.
Hola, què tal? Bon dia. Del Club de Cinema.
Del Club de Cinema, molt
Exacte.
Bé. Amb moltes ganes doncs, de descobrir, a veure doncs, com s'estan adaptant els clubs. Jèssica, primer volíem parlar també com encareu doncs, aquest primer dilluns, que comencem a recuperar una mica la normalitat, no? A les biblioteques també.
L'encarem amb ganes i amb il·lusió perquè està fent... Bueno, i entenem que la realitat d'avui en dia és aquesta, però bueno, anem fent com un pas endarrere, dos endavant, tres endarrere, dos endavant, amb ganes de tornar a obrir serveis. Ara portàvem gairebé un mes només amb cita prèvia i tornem a recuperar una miqueta més de serveis. Tornem a recuperar l'accés a la col·lecció directa, els punts d'estudi pels usuaris, poder entrar sense necessitat de cita prèvia, demanar llibres... automàticament, llavors ens fa il·lusió i ens agrada que la biblioteca doncs, vagi recuperant una mica l'essència que té.
Uh-huh. I avui parlant dels clubs de lectura, no? Suposo doncs, que també, com moltes altres activitats avui dia, us aneu reinventant, transformant per aconseguir no perdre no? Doncs, els lectors i també l'essència que generen aquests espais.
Sí, 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 exacte. De fet, els clubs de lectura, jo crec que és per a totes les BIMs, no? Les biblioteques de Sabadell, és el nostre cavall. Tenim molt d'èxit i es noten les inscripcions, no? Molts clubs s'acaben fent sorteig perquè es sobrepassa el número d'inscripcions per participar-hi. I els cuidem i els mimem perquè també fan sortir a fora a totes aquelles lectures que tenim a la biblioteca que potser d'una altra manera no sortirien, com és en el cas del safareig, unes lectures tan concretes, no? Dedicades per al món dels viatges, en aquest cas.
Mm-hmm. Explica'ns això també doncs, als clubs que vosaltres impulseu des del safareig i en especial atenció doncs, amb aquest, no? Amb el de viatges que ens explicaràs també.
Sí, doncs mira, aquest proper curs del Club de Lectures Viatgeres de la Biblioteca del Safareig ja farà 12 anys que està en funcionament. Cada any es programa un cicle temàtic que entorn a això, els viatges i el turisme actiu. Anys anteriors han estat dones viatgeres, viatges intrèpids, el món de l'alpinisme, les voltes al món. I aquest any el títol del club porta per nom El món dels reporters de guerra. El títol ja s'explica per si sol. Uh-huh. Seguim la ruta literària d'uns viatgers, però que gairebé sempre són enviats pels mitjans de comunicació per als quals treballen i sempre supeditats a aquells indrets on habitualment acaba d'esclatar o hi ha de forma endèmica un conflicte armat. Així doncs, pel proper club visitarem el món dels conflictes de la mà dels seus narradors, els corresponsals bèl·lics. Un dels canvis que hi ha essencials en el format dels clubs és que anteriorment, sempre històricament, s'havien iniciat durant el mes d'octubre, novembre, i finalitzaven l'any següent, pel juny, aproximadament, i aquest any començaran a ser anuals en l'any en curs. S'inicien al gener i finalitzen al desembre.
Com han anat també la participació i també com ha afectat a l'actual situació de pandèmia en els clubs de lectura que impulseu?
Doncs mira, és una cosa que ja ens vam plantejar que havia de continuar tot i que estiguéssim confinats. Al principi doncs va costar una mica més, però realment les ganes, l'actitud i la motivació dels usuaris ha estat present en tot moment. De fet, tinc només paraules d'agraïment i il·lusió del veure que des de les primeres sessions no tothom es connectava, evidentment, però hem tingut una mitja de 8-10 participants, que per mi ja és un de 20 en total que hi ha, per mi ja és, ja ens podem estar satisfets. Tothom ha entès ara amb aquestes darreres mesures que es van prendre a finals d'octubre, també van afectar les sessions dels clubs que hi havia durant el mes de novembre, i tothom va entendre molt ràpidament això, que havia de tornar un altre cop a la virtualitat, i ha estat realment relativament fàcil. És veritat que hi ha un desig més per la presencialitat i a tothom ens agrada molt més veure'ns les cares, però si l'alternativa és virtual i ens funciona, doncs endavant.
Doncs a nosaltres també endavant, ara parlant amb la Conxita, que ens expliqui també, doncs, com a coordinadora del Club Virtual de la Biblioteca de Ponent, doncs, una mica la dinàmica, no?, d'aquest club, que és específicament, doncs, fet d'aquesta manera, no?, ja, de forma, doncs, virtual. Conxita, a veure, explica'ns com sorgeix aquesta aposta, no?
Doncs mira, la veritat és que nosaltres ja teníem un club de cinema que era presencial, en col·laboració amb el Cineclub Sabadell. La idea era veure una pel·lícula que es projectava al cinema, podíem anar a veure-la al cinema o agafar-la en préstec a la biblioteca, i després fèiem la tertúlia al principi de la setmana següent. Clar, ens va arribar el confinament i ens vam trobar que això no era possible. Estàvem a casa, aïllades, i vam veure que en realitat no calia. Teníem la possibilitat de continuar el club de cinema de manera virtual. Tenim la Biblio, que és una plataforma de préstec en línia on podem descarregar-nos llibres, pel·lícules, tot de contingut digital. I, per tant, teníem la possibilitat de veure les pel·lis tranquil·lament a casa i connectar-nos després i fer igualment la nostra tertúlia i aportar la nostra visió i la nostra mirada sobre la pel·lícula. I bé, va ser posar-nos-hi i de seguida ens en vam sortir.
Clar, perquè teníeu, com expliques, doncs els recursos, aquestes plataformes,
sí.
I suposo que motivació també aneu sobrades.
Sí.
I clar, l'experiència, igual que ens comentava doncs ara també la Jèssica, no és igual, suposo, clar, veure una pel·lícula a casa que anar al cinema, però almenys és una manera, no?, de continuar doncs apostant i mantenir l'activitat i fins i tot el grup, no?, que suposo que també és important aquesta cohesió, no?, i les sinergies que generen.
Sí, i a més vam tenir l'oportunitat de poder contactar amb gent que no tenia la possibilitat de venir a la biblioteca per alguna raó, perquè clar, siguent en línia a través d'una plataforma com Jitsi o Zoom o el que sigui, tothom ens hi podem connectar. No calia anar a la biblioteca i per tant no calia ser de l'entorn proper. Per un cantó hem aconseguit doncs, apropar més gent. És una altra manera de fer. Sí que és veritat que ens agrada veure'ns les cares quan estem a la biblioteca, però bé, té altres avantatges fer-ho així també.
I quines dificultats, Conxita, també doncs, us heu trobat a l'hora de fer aquests clubs online, no? Ara ens explicaves algunes de les avantatges.
Sí, però dificultats, que no sempre ens funciona bé la plataforma. Hi ha plataformes que són més còmodes que altres, o també depèn dels dies i depèn de la connexió. Hem tingut de tot. Hem tingut dies que tot ha sortit molt rodó i hi ha hagut vegades que algú no s'ha pogut connectar de cap manera. I ha sigut un fracàs en aquest aspecte. Però vaja, en general funciona.
Al final és un aprenentatge, no? I la tecnologia sí. també doncs, ens fa la vida sí. més fàcil, però a vegades, sí, evidentment, sí, sí, també sí. falla.
Sí, sí, i també nosaltres ens hem d'adaptar. Bé, és fàcil agafar el llibre, llegir-lo o veure la pel·lícula al cinema. És difícil també, o diferent com a mínim, doncs entrar a la biblioteca virtual, descarregar la pel·lícula, uh-huh. mirar-la a casa. Però simplement és un aprenentatge, és tal com dius. Uh-huh. I connectar-nos amb la plataforma, doncs, també té la seva gràcia.
I també voldria que ens expliquessis, a Conxita, si doncs, ara participa més gent o més o menys també les xifres són similars. Quanta gent participa en aquest club?
A veure, estan apuntades 13 persones al club, jo amb mi comptem uh-huh. 14. No ens connectem mai totes, sempre és veritat que algú falla per alguna raó, doncs perquè no li va bé o perquè bueno, tots tenim coses a fer, però no hem... Hem mantingut un grup des del principi del confinament, tot i que mentre vam estar a casa vèiem uh-huh. una sessió a la setmana, ara és una cada 15 dies, però anem mantenint el grup. Uh-huh. I bé, hi ha gent nova que no s'havia connectat, que no venia amb nosaltres a la biblioteca, i en canvi ara sí.
Perquè, per exemple, estic pensant si ara ens escolten alguns oients i els hi sembla uh-huh. interessant, tant els clubs uh-huh. que feu a Ponent com els safareig, encara hi ha possibilitat? Es poden apuntar aquests clubs virtuals? Què han de fer?
Sí, simplement s'han de posar en contacte amb la biblioteca i els apuntem al club. Cap problema, benvinguts, i tant.
I això també suposo que també passa, no, Jèssica, en la vostra biblioteca, els safareig?
La virtualitat, comentes, dels clubs?
Uh-huh. Que potser ara com són virtuals això també fa que la gent doncs, es pugui doncs, apuntar en l'últim moment, no? Que abans deies, doncs, a vegades la gent es quedava sense places, no? Hi havia un sorteig, no sé si ara aquest format permet que la gent es pugui doncs, apuntar en l'últim moment o no?
De fet, el cicle que et comentava, aquest any la darrera sessió serà el desembre. Encara mantenim el mateix grup i cicle que vam iniciar l'octubre de l'any passat. Llavors estem justament acabant la darrera sessió, la tindrem, si no m'equivoco, a principis de desembre. Quan hem pogut fer-ho de manera presencial, s'ha primat la presencialitat, però això ha estat una vegada, em sembla, una vegada, perquè amb aquestes noves restriccions, i després s'ha tirat en virtual. És veritat que en virtual, el que et comentava, sí que hi ha una bona resposta. No hi és tothom, està clar, però hi ha una bona resposta perquè són usuaris que ja portem mesos que uh-huh. hem après com connectar-nos amb les famílies, amb els amics per veure'ns. Llavors, al final, l'activitat del Club de Lectura és una més, no? La intenció pel proper curs, que s'inicien les inscripcions ara d'aquí a poc, a principis de desembre, uh-huh. també sí, serà la dels clubs. En el cas de les lectures viatgeres, es prima la presencialitat. Intentarem uh-huh. fer-ho presencial. Com deien les companyes de Macondo, doncs per qüestions d'aforament no podrem oferir totes les places que teníem. Llavors, possiblement dividirem grups, però es prima la presencialitat. I que no fos possible després fer-ho presencial, llavors aniríem per la via virtual com hem estat fent i ja sabem uh-huh. que ens dona bons resultats.
Totalment. Doncs nosaltres ara, després de conèixer també la dinàmica de com funcionen doncs, aquests clubs i com s'han anat transformant, també el que volem parlar és amb diferents usuaris. I primer doncs connectem amb la Marta, que és membre del Club de Lectura de la Biblioteca de Ponent. Bon dia, Marta.
Parles amb mi?
Sí, bon dia.
Val. Bueno, en aquest cas estic en el de cinema, eh?
En el de cinema, molt bé. I explica'ns per què. Per què doncs, vas decidir doncs, apuntar-te doncs, en aquest club de cinema i què és el que t'aporta?
Mira, de fet, jo vinc del club de lectura de la Biblioteca Badia, o sigui, uh-huh. justament. I a l'estar inscrit allà doncs, em van fer arribar doncs, la possibilitat de fer el club de cinema online, cosa que a mi, en aquest cas, m'ha afavorit, perquè bueno, per circumstàncies personals, com és un transplant i una sèrie de coses, i la Covid doncs, fa que jo moltes de les activitats que feia actualment ja no les pugui fer. Uh-huh. Aleshores, per mi, el que és un inconvenient per molta gent va ser un avantatge, no? Vaig poder formar part durant el mes de juliol, que va ser fantàstic, perquè era setmanal, i el juny, amb la Conxita, que la veritat és que és genial comptar amb una persona que, de forma tan generosa, ens deixi doncs, opinar i comentar la jugada, i ara doncs, hem continuat fent-ho. I em agrada molt el cinema, i en especial el cinema europeu. I clar, aquí es toca molt cinema europeu, cinema no comercial, no? Que és el que moltes vegades no tens oportunitat de veure.
Què és el que més t'agrada, no? O destacaries de participar en un club de lectura? Perquè a mi sempre em sorprèn, no? D'un acte tan íntim com és el llegir, no? Que comparteixes, que veus diferents punts de vista, mirades, no? Que a vegades es parla de tot, no només d'aquell llibre, no? Sinó que és l'excusa. Explica'ns a tu, doncs, per què et motiva.
Mira, torno a dir-te que estic al club de cinema, en allà, però no passa res, perquè com que estic al de lectura, al Badia, puc parlar de les dues coses, si vols, perquè al final s'assemblen força, no? I en els dos casos, el que veus és punts de vista molt diferents de gèneres, nivells culturals i edats. I això és algo que és molt enriquidor, no? Perquè normalment tots ens movem en un àmbit molt concret, sigui social, sigui econòmic, sigui cultural, és igual, el que sigui. I aquest tipus de clubs, ja parlo dels dos, doncs, lectura i cinema, et permeten veure uns punts de vista que no et planteges generalment, perquè el nostre món és bastant limitat, encara que no ens en donem compte, i ens tanquem en una mena com de bombolla de gent, i això et fa interactuar amb gent molt diferent, amb ideologies molt diferents, i et fa aprendre molt. En el meu cas, jo el que estic fent és enriquir-me de les dues coses, no? Tant d'un club com de l'altre, i en el de cinema encara més, perquè hi ha gent que realment sí que jo no coneixia de res, que no està a la meva zona on visc, i la veritat és que m'ho estic passant molt bé.
Però que en aquest cas sí que doncs, teniu doncs, aquesta afició, no?, al món del
sí,
cinema.
Tant,
i suposo que aneu fent una llista increïble, no?, de directors, pel·lícules, llibres...
És brutal la possibilitat que ens donen de conèixer coses que jo almenys fins ara no hi tenia accés i descobrir pel·lícules que al no ser comercials és molt difícil de trobar, no, actualment. I estic gaudint molt d'aquest curs i de l'experiència.
Doncs anem a consultar també la vivència del Vicenç Serra, que hi és usuari del Club de Lectures de Viatges de la Biblioteca dels Safareigs. Bon dia, Vicenç.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim moltes ganes que ens expliquis també el teu cas, la teva experiència, quan i per què doncs, decideixes també doncs, a formar part del club i com el vius, què és el que ens destacaries d'aquesta experiència?
Bé, de fet, soc bastant nou. Deu fer cosa d'un any. Aquesta és la meva primera vegada que he participat en el Club de Lectures Viatgeres. La motivació, en el meu cas, és molt clara. La lectura i els viatges han sigut grans aficions i vivències de tota la meva vida, diguem-ne, almenys amb el mesura que ho he pogut fer. Llavors aquí he trobat les dues coses. Si a més hi han sopegat un grup on m'ha deixat que tant la Jèssica de la biblioteca com l'Enric Soler, el coordinador, han superat de llarg les expectatives amb les quals em vaig apuntar, doncs molt millor encara, no?
Perquè, a més, hem de dir que tu sempre havies volgut, no?, doncs, a participar en els clubs de lectura, però em sembla que l'any passat et vas quedar sense plaça, no?, en aquest sorteig.
Sí, a causa del sorteig em havia quedat sense poder-hi participar, és cert.
I llavors, doncs, ara no tens problemes i suposo que és útil, no?, malgrat les limitacions que a vegades pot donar la tecnologia.
Aviam, és millor presencial, no? Però, òbviament, quan no es poden fer les coses d'una manera, es fan a l'altra. Jo, se m'ha acudit una certa comparació. Prefereixo els llibres en paper. Però, no obstant, utilitzo els llibres electrònics perquè a vegades m'interessa llegir un autor amb una versió original, amb una llengua que no és la nostra, amb un llibre publicat fa anys i que és introbable, tant a les biblioteques com a les botigues. Si vols llegir aquella obra amb aquella versió, no tens a vegades més remei que acudir en el llibre virtual, el llibre electrònic, el qual més aviat em sembla que no és una substitució, sinó un enriquiment del llibre en paper tradicional. I d'alguna manera seria comparable. Les sessions virtuals és un enriquiment en aquest cas forçat per les circumstàncies, de les sessions presencials.
A més, així continueu doncs, tenint aquest espai, no? Aquest petit refugi per tots els que sou doncs, amants de la cultura i la literatura. Vicenç, destaca'ns també, la Marta abans ens comentava, no? La riquesa de poder compartir doncs, aquestes lectures i vivències amb gent de perfils molt diversos. Suposo que a vosaltres us passa igual.
Exactament. Penso que aquesta és la gran diferència, no?, entre llegir un llibre sol a casa i poder-lo compartir. La gran diferència. La gran diferència, justament, és aquesta nova visió, aspectes que t'han passat per alt, aspectes que criden l'atenció, aspectes que generen curiositat, i jo diria que això és important. Però és que, a més, el participar en un club de lectura trobo que estimula a que la lectura no la facis de la mateixa manera. Tendeixes més a buscar relacions, una cosa te'n fa pensar en una altra. Per posar un exemple, la nostra última lectura d'aquest mes és un llibre de l'Ladislau Almacina, de Dors al desert, que explica les seves històries, però la lectura d'aquest llibre m'ha fet llegir, m'ha portat a llegir, rellegir, diríem, El pacient anglès, i reveure, a revisionar la pel·lícula El pacient anglès, que està basat en la vida de l'autor del llibre que estem treballant ara. És a dir, que potser la diferència amb una lectura més de sofà i més de relax és que t'estimula a buscar relacions, a buscar complements, a buscar noves informacions, i això també t'ho aporten els companys a les sessions presencials.
Això m'agrada, aquest valor afegit d'anar a buscar més informació, no? A anar alimentant doncs, aquesta curiositat innata que ja doncs, tenim els lectors, però que va més enllà quan es comparteix doncs, amb altres. Vicenç, ets l'únic home d'aquest club o n'hi ha més?
No, n'hi ha més. Hi ha majoria de dones, però d'homes, diria així, comptat ràpidament, com a mínim 5, d'una vintena que som.
I explica'ns també, Vicenç, als amics, la família, què els hi sembla que participis doncs, en un club de lectura?
No, a tothom els hi sembla molt bé. Més aviat faré proselitisme perquè altres, com altra gent de la família s'hi apunti.
Fas de prescriptor, m'encanta això.
Que sóc un convers.
Escolta, doncs ens agradaria que ens recomanessis alguna lectura, Vicenç. T'agafo, no sé, una mica d'imprevist.
Aviam. Potser el tema de viatges estem parlant o parlant en general?
El que vulguis, el llibre que vulguis compartir amb els nostres oients. Si no, la Jèssica se n'ha pensat algun. Si vols et deixo uns minutets.
No cal,
Val.
Et puc dir uns quants
perfecte.
Són magnífics.
Vinga.
Com a novel·les, per exemple. Coses molt clàssiques. El nom de la Rosa, d'Humberto Eco, per exemple.
Un clàssic, sí.
L'Arlequí, de Morris West, per exemple. Narrativa curta, qualsevol cosa de Borges, fantàstic. Hi ha el nostre equip Monzó, que també està molt bé. En tema de viatges, potser diria el penúltim llibre dels que hem llegit fins ara, de Nicolás Bouvier, Los caminos del mundo, viaje des de Yugoslavia hasta la frontera com la Índia. Això en quant a viatges. Com a assaig, bueno, fantàstic, un gran èxit, però ha merescut el llibre de Harari, del Sapiens, publicat fa un any i mig o així. Absolutament imprescindible, extraordinari pel meu parer. No sé.
Molt bé, ja ens has fet
Si volguessis poesia, Les flors del mal, de Baudelaire. I es pot llegir si es domina en francès, perquè és un francès no exagerat per un cert nivell.
Doncs, Vicenç, ja ens has fet una bona tria, una bona selecció. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs seguim, que també la Jèssica tenia doncs, algunes recomanacions i som tot oïdes.
Molt bé, doncs jo us recomanaré un parell de lectures. Una relacionada precisament amb el cicle de Club de Lectures Viatgeres. Us recomano, no és una novetat editorial, Les 8 muntanyes. És una obra del Paolo Cognetti, publicada aquí el 2018. El Paolo és un escriptor italià, va guanyar el Premi Strega el 2017, que és el màxim guardó literari que es pot guanyar a Itàlia, destinat a un autor, el millor autor de llibre de ficció escrit en italià. Llavors, el Paolo el va guanyar precisament amb aquesta lectura, amb Les 8 muntanyes. I abans d'aquest premi en va guanyar molts més amb aquest fenomen literari que es va convertir. Al Cognetti se li reconeixen dues passions, bàsicament la literatura estadounidenca, de la qual ha estudiat i ha escrit i fet diversos documentals, i una altra és la muntanya. on es diu que hi viuen soledat uns quants mesos l'any, i això queda molt reflectit en la seva obra publicada. A les vuit muntanyes, l'aventura, ascensió del Cerví, els Dolomites, els Alps, però també es parla de l'amistat, perquè és la relació entre dos amics, un de ciutat i un altre de muntanya, i com aquesta relació va creixent i va evolucionant a mesura que van passant els anys. Igualment, també és la història de la relació entre un pare i un fill. Un pare entregat absolutament al repte personal que li suposa fer cims i com ho intenta inculcar al seu fill. Però també és una història de soledat, no només la que et pot oferir la vida a la natura, viscuda en soledat, sinó també aquell sentiment de no saber-se enlloc. En aquesta lectura, la muntanya i la ciutat es tan contraposades sovint. I amb molt d'orgull i amb molta amabilitat es defensa aquesta vida a la perifèria, aquest gaudi quotidià de la natura. De fet, després d'aquest èxit, es van reeditar altres títols de l'autor relacionats també amb la muntanya, com pot ser El noi silvestre. Llavors, tots dos títols els podeu, i alguns més de l'autor els podeu trobar a les biblioteques de Sabadell.
Doncs els buscarem. Marta, en un minutet, tens alguna recomanació també?
Bueno, jo de fet estava al Club de Cinema, com que vas insistint molt de llibre, però vaja, de llibre estem llegint actualment al carrer de les Botigues Fosques, però parlo de la Biblioteca Badia en aquest cas, i en quant a cinema, no sé, ara mateix, avui a la tarda, toca Violet, que a mi m'ha agradat, ja t'ho avanço, Conxita. I hi ha diverses pel·lícules que hem vist fantàstiques, Gato Negro, Gato Blanco.
Oh, fantàstica.
És que són pel·lícules com una mica diferents, no? De lo que dèiem, no? Doncs... L'altre dia vam veure Boccaccio 70, que és una pel·lícula que feia molts anys que no avaluava, i per tant són coses que jo no hagués mirat segur, amb tota seguretat, no?
Doncs,
això també dona lloc a parlar de temes que deriven de vegades crus, no? Vull dir...
Doncs us fa
un tema o l'altre i acabes parlant de coses que tenen que veure amb l'actualitat en relació amb el que has vist.
I sortir de l'àmbit de confort, no? Doncs amb aquestes altres mirades més diferents. Moltíssimes gràcies a totes tres.
Al matí, amb Raquel García.